站。Cuplajan, amb Caral Pedemonte.
Després d'explicar-vos qui era el comte Arnau la setmana passada, li hem agafat el gust i aquesta setmana parlem de les dones d'aigua. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplajan, ja ho sabeu, tot sobre la sardana i la música per a cobla. Un dels personatges de la mitologia catalana que més ha perdurat en la memòria de la nostra gent, juntament amb les serpents, els follets o les bruixes, és la dona d'aigua, coneguda també amb altres noms com goges, aloges, pitides, janes, fades, encantades o elfes. Parlem d'elles. Aquest és el programa 476 i tenim més titulars. Jordi Molina plega de la direcció de la Cobla Montgrins. És el darrer canvi que faltava per explicar-vos de la Cobla de Torroella i descobrim el nou director. Martí Delgado, en País de Zuridor, és el primer finalista en la categoria música el jove dels nous premis Preludi, les millors sardanes del 2025. I un reconegut director de Cobla assegura que hi va haver flabiolaires que li van retirar la salutació quan va decidir treure l'introit de les sardanes als concerts. Descobrim qui és. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a Cobla. Comencem al Coblejan.
Caramelles i sardanes, borratxeres, els anys posen a prova el nostre afany. Però mentre no ens fallin les cames, seguirem cantant amb ganes, ja que és això el que ens fa tirar endavant. Jo sols volia cantar, cantar.
Cuplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
Un dels personatges de la mitologia catalana que més ha perdurat en la memòria de la nostra gent a Catalunya, juntament amb serpents, follets i bruixes, és la dona d'aigua, coneguda també amb altres noms com goja, aloja, pitida, jana, fada o encantada, o també elfes. Són esperits antics, tan vells, també baixa, com les fonts, que no s'assequen mai. Expliquen els més vells que apareixen a l'alba o al capvespre, amb vestits clars que semblen fets de llum i rosada. Viuen en gorgs profuns, a coves humides i a rius amagats entre boscos. A tot arreu, l'element principal és l'aigua. Són belles, ara si en ve alta, però no són humanes. I sobretot, no són visibles per tothom. Diu la tradició que fa molts anys, en un poble de muntanya, un pastor va sentir cantar a la vora d'un estany. Una melodia tan pura que el va fer oblidar el ramat. S'hi va acostar en silenci i allà les va veure. Ballaven damunt l'aigua sense enfonsar-se, amb els peus nus i els cabells llargs com algues. Quan el van descobrir, una d'elles li va somriure. Li van oferir riquesa i felicitat a canvi d'un secret mai no havia de revelar que existien. Durant un temps, el pastor va viure amb abundància, però el secret pesava. Un dia, entre rialles i vi, el va trair. Aquella mateixa nit, la seva sort es va esvair com la boira del matí. Les dones d'aigua havien desaparegut i amb elles la prosperitat. El cert és que aquesta història de mitologia catalana en remet a aquella més occidental de les sirenes, pintant aquests personatges femenins com a traïcioners. Una visió patriarcal de les dones, en el fons, que les fan dolces d'aparença i objectivables, però despiadades per dins. En tot cas, les dones d'aigua a Catalunya tenen històries i llegendes que es repeteixen a molts indrets. Al Pirineu, a les Guilleries, al Montseny, sempre iguals i sempre diferents. A vegades ajuden els humans, renten roba màgica, ofereixen or, curen malalties, altres vegades castiguen la curiositat o la traïció, com la que explicava mare. Són guardianes de l'aigua, del misteri i de la paraula donada. I tenen tantes històries com músiques, i també música de cobla. Potser un dels primers a fotografiar-les al Pentagrama va ser Josep Serra amb La dona d'aigua, una sardana que escrivia el 1905 i que podem escoltar amb la cobla de Cambra de Catalunya. Fa així. Aquesta era La dona d'aigua de Josep Serra, però la veritat és que hi han hagut altres autors que han escrit per aquestes dones d'aigua. Un és Cassià Casademont amb La dona d'aigua amb el mateix títol, o també Fèlix Graells, o també Lluís Torres, que escrivia El salt de la dona d'aigua. En tot cas, les dones d'aigua no són només éssers de llegenda, són el record d'un temps en què la natura és sagrada i misteriosa, un temps en què l'aigua tenia veu i memòria. Una altra de les llegendes que han prosperat és la que explica que l'hereu d'una masia es va casar amb una dona d'aigua. Els seus coneixements de la natura van fer prosperar la casa. Tingueren uns fills preciosos, diuen els més vells, i la felicitat somreia a la família fins que l'home, en un rampell de mal geni, va pronunciar els mots prohibits. Dona d'aigua havies de ser. A l'instant, ella va desaparèixer. Les goges habiten coves secretes que són esplèndids palaus, prop de fonts, rius o gorgs, o també estanys, ara veurem. En nits de lluna plena surten a fer bugada i es banyen, canten i dansen. Aquell qui els pugui prendre una peça de roba mentre el conservi no serà mai pobre. Per això, Miquel Serra, germà de Josep Serra, que l'escoltàvem ara, va escriure Les goges dansaires, tot referint-se a aquestes dones d'aigua. Una sardana que doncs, escrivia, com dèiem, Miquel Serra, germà de Josep Serra i tiet del que seria Joaquim Serra. Podem escoltar-la, aquesta, Les goges dansaires, d'aquestes dones d'aigua que dansen sobre l'aigua. Això era Les goges dansaires de Miquel Serra. Hi ha altres autors que han escrit referint-se a aquestes goges o dones d'aigua. Un seria Josep Maria Soler amb el cau de les goges o també Josep Guinart amb el gorg de les goges. En aquesta ocasió també amb aquest mateix títol Rafael Figueres escrivia una sardana i Les goges també és de Jaume Benet. També Joan Lluís Moraleda escrivia Les goges del Montgrí, també referint-se a que hi ha dones d'aigua a la zona del Montgrí i de les Medes, i també Joaquim Vallespí, Les goges del Montgrí, amb el mateix títol. O també Les goges i el fauna, de Josep Lleoncí. I si parlem de dones d'aigua, hem de parlar de Banyoles. No cauràs bé a cap banyolí avui si li parles del seu estany com a llac de Banyoles. Però el cert és que aquesta nomenclatura és recent. En èpoques passades els banyolins es referien a l'estany com a llac. I és per això que hi ha múltiples sardanes dedicades a l'estany de Banyoles que porten el nom de llac. Exemples en són Mirant el llac, de Josep Saderra, Ciutat del llac, de Viladasau, El llac per joguina, o aquesta que escoltarem després, Llac encantat, de Puigferrer. Però el que és ben cert és que hi ha múltiples sardanes dedicades a les goges, fades, nimfes o dones d'aigua que hi ha a l'estany o llac de Banyoles. Una d'elles, segurament per la mística que desprenen, és Les nimfes del llac, de Josep Collferrando, que estrenava, de fet, a Banyoles l'any 2002. Això era Les nimfes del llac, de Josep Coll Ferrando. Un altre exemple és aquesta, Llac encantat. Si ens centrem en la sonoritat de la sardana, descrita pel propi Puig Ferrer en una entrevista, tota la peça és una al·legoria que fa referència a la llegenda del drac i les fades de Banyoles, altre cop aquí, aquesta nomenclatura. Narren els més grans que hi havia unes fades a les estunes del llac, zones humides, per tant, recordem-ho, que sortien de nit, no de dia, i el drac del llac, dramatitzat a través dels metalls, a la sardana vol menjar-se aquestes fades, representades pels instruments de canya que xisclen davant l'imminència del monstre. Sobretot al principi de llargs, el metall retrona fort i representa el drac que s'acosta i aleshores hi ha la reacció immediata de les canyes que representen les fades que fugen espantades de la gola d'aquest, donant a la peça una presència, potència i profunditat incommensurables. Llac encantat de Puig Ferrer, escoltem-la.
Thank you.
Això era Llac Encantat de Puigferrer. I aquí assegura que encara avui, en nits de lluna plena, es pot sentir un cant a la vora d'algun gorg solitari. Si el sents, diuen, no t'hi acostis massa, i si les veus, no facis preguntes. El darrer que ha escrit homenatjant aquestes dones d'aigua és, de fet, també referint-se a l'estany de Banyoles, Jordi Molina, que estrenava a la competència de cobles del passat 2025 a Banyoles, aquesta Dones d'aigua. I no és casualitat perquè, com ja hem explicat, autors abans ja s'han referit a aquestes dones d'aigua, fades o goges, a l'estany de Banyoles. Aquestes Dones d'aigua de Jordi Molina l'estrenava fa uns mesos a Banyoles i nosaltres la recuperem per tancar aquest monogràfic, podríem dir, de les Dones d'aigua. I vosaltres? N'heu vist mai cap? Això era Dones d'aigua, de Jordi Molina.
Sonen matinades, trabucs i tabals, i la plaça s'engalana de vells i xavals. El repic de campanes, l'ofici al costat, ja toquen les sardanes, la festa ha arribat.
Coplejant, amb Caral Pedemonte. Traspàs de coble.
I aquesta setmana, traspàs de coble impactant, i és que és el darrer canvi que ens faltava per anunciar de la coble Montgrins. Canvia el seu director, i és que Jordi Molina plega de la direcció de la coble Montgrins després d'un grapat d'anys dirigint-los. Jordi Molina, recordem-ho, ja havia estat tenorista de la formació quan era ben jove, a la seva vintena, i va tornar al cap d'uns anys, a la seva cinquantena, per tancar el cicle i el cercle i dirigir aquesta coble, vaja, empordanesa. Ara ha decidit que plega de la direcció dels Montgrins i la coble ja té substitut. És Daniel Mestre Dalmau. Serà el proper a dirigir la coble en els assajos i també en els concerts. Nascut a Igualada el 1973 i format a l'Escolania de Montserrat i els conservatoris de Barcelona, Badalona i Viena, compta amb una àmplia trajectòria internacional, diuen, al capdavant de cors i orquestres a països com Àustria o Sud-àfrica, amb una important tasca pedagògica també al Liceu i també a l'Escola de Música Pública de Catalunya, l'ESMUC. S'endinsa ara, diuen amb molta il·lusió, al món de la coble per descobrir-la, i és que encara no té experiència en aquest camp. L'aprendrà amb la coble Montgrins. Tanquem aquest traspàs de coble de direcció de la coble Montgrins amb Torroella 1884, una sardana que Jordi Molina dedicava als 125 anys de la coble Montgrins el 2009. Molta sort a tots dos. Això era Torroella 1884, de Jordi Molina.
L'agenda.
Vinga, comencem aquesta agenda. Dissabte 28 de febrer, perquè a les 6 hi ha sardanes a Navàs amb la Copla Mediterrània. També dissabte que ve a la mateixa hora hi ha a Girona, l'Auditori, concert de la ciutat de Girona, presentació del disc del 50è aniversari de la Cobla, en parlàvem fa un parell de setmanes. I encetem el març, diumenge 1 de març, perquè a 11:15 hi ha ballada Ciutat Vella al Pla de la Catedral amb la Cobla, la principal de Llobregat, i també a les 11 del matí de diumenge que ve la marinada serà en una ballada a la plaça parroquial de Sant Sadurní d'Anoia. Diumenge que ve, 2:12, ballada Santa Coloma de Gramenet amb la ciutat de Girona, i a les 4 hi ha l'aplec de Vilablareix amb la Sol de Banyuls. També diumenge que ve, a 4:45, hi ha el 35è aplec de Bordils amb les cobles, la principal de Porqueres i la Foment del Montgrí. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 49è aplec de la Sardana de Castellà del Vallès, que arriba diumenge que ve, dia 1 de març, a partir de les 4 de la tarda, en sessió de tarda amb les cobles, la principal de la Bisbal, la Sant Jordi, i la Juvenívola de Sabadell, a l'espai Tolrà, a Castellà del Vallès. Mentre l'esperem, escoltem la sardana que els dedicava en Nevat en l'edició passada, a sac i ben lligat, fent un joc de paraules amb el nom escurçat de l'entitat, a sac. L'escoltem a càrrec de la Cobla Sant Jordi, una sardana estrenada el 2025 als Amics de la Sardana de Castellà del Vallès. L'escoltem. Això era Estar ben lligat, d'en Nevat.
Jo que sóc més català que el pi de les tres branques o la guita de la Patum. Jo que sóc un gran entès de la copla i la sardana i el mundillo casteller. Jo que sempre m'he enganxat als serials de TV3 i els matins d'en Cuní.
Coplejant amb Caral Pedemonte.
País d'Atzur i d'Or, de Martí Delgado, és la primera finalista en categoria musical jove dels Premis Preludi, les millors sardanes del 2025. El veredicte s'ha fet públic en el primer capítol del Tamborí, que s'ha estrenat aquest dilluns per Som Sardana. El jurat format per Francesc Assú, Xavier Pagès Corella i Antoni Ros Marbà, de la mà del conductor i cantant Arnau Tordera, han analitzat la sardana de Delgado, alabant la qualitat de la instrumentació i l'exigència tècnica de la composició. Escoltem-ho.
No és una sardana desconeguda, no deixa de ser ja un primer premi d'un concurs important, com va ser el concurs Mirant el cel de Sabadell. Jo estava en aquell tribunal, en aquell jurat, i per tant ja coneixia aquesta sardana. En Martí Delgado és jove, evidentment, però crec que podríem considerar-lo ja com una persona absolutament consolidada i crec que és un dels grans valors que té el nostre món. Ho ha demostrat simplement guanyant ja l'anterior concurs, aquest a què fem referència, la primera edició, i tornar-lo a guanyar ara. I, per tant, aquesta sardana és una sardana molt ben escrita, amb uns curs, jo gairebé diria que absolutament toldranians.
Carai.
I
paraules i que, majors.
I tant, i tant. I que després controla molt bé la instrumentació, sap molt bé com escriu. Sempre les seves sardanes són complertes, vull dir que són llargues i d'exigència per la copla, i que, a més, en aquest cas té al final un component força èpic que fa que sigui una sardana, doncs, que la vam triar una mica des del principi, no?
Doncs bé, toca escoltar-la, no? Aquesta sardana, que és la primera finalista escollida per Francesc Assú, que diu que Martí Delgado és un dels grans valors que té el món de la sardana. Atenció, grans declaracions. Escoltem la País d'Atzur i d'Or, de Martí Delgado, a càrrec de la copla La Principal del Llobregat.
Thank you.
Això era País de Tzuri d'Or, de Martí Delgado. I la sardana Quan Vic guarda silenci, de Jofre Bardolet, ha estat l'altra sardana analitzada en aquest primer capítol, però que no ha aconseguit ser finalista. Destaca per l'estructura i la instrumentació. El jurat ha volgut deixar clar que, malgrat la joventut dels dos compositors, la qualitat musical de les peces analitzades és inqüestionable, diuen. La categoria musical jove s'adreça a compositors i compositores menors de 30 anys amb la selecció de 6 sardanes que es donen a conèixer a través d'aquest podcast. Ara n'hem conegut dues, en faltant 4 més que doncs escolliran els altres dos membres del jurat. Anem a escoltar com sona aquesta sardana de Jofre Bardolet, que és aquesta Quan Vic guarda silenci, també a càrrec de la principal d'en Llobregat. Això era Quan Vic guarda silenci, de Jofre Bardolet.
Mira la cava de canto amb aquesta vés al tanto perquè ella és la més marrana. Ella es va picar en pandero com rebota el seu trasero, sembla que ballin sardanes. Perquè me la vas i es la mat, passes el cap de setmana posarida per un ritme regatanga.
Coplejant amb Caral Pedemonte. Notícies. Societat.
I aquesta setmana us hem d'explicar que hi ha un compositor que, i director de Copla que ha assegurat que hi va haver Flabiol Aires que li van retirar la salutació quan va decidir treure els introits dels concerts. Qui és? Doncs efectivament és Francesc Assú, explicat en aquest podcast del tamborí de Som Sardana, mentre explicava doncs aquestes dues sardanes seleccionades per ell al Premi Joventut, va explicar que doncs l'introit és un element que serveix per avisar els músics i balladors que comença la sardana. Per tant, per ell no té sentit que soni en un concert, i menys quan l'introit no està al mateix to de la sardana. Per això és un recurs estètic que va decidir eliminar-lo dels concerts, i això li va portar dures crítiques. Ho escoltem, com ho explica en aquest podcast del tamborí dels Premis Preludi.
Sí, jo en un moment determinat em vaig decidir treure els introits en els concerts. Jo crec que vaig ser el primer, suposo que és fàcil fàcilment demostrable en els introits dels concerts i en les gravacions també, sempre quan jo tingués capacitat de decisió per fer-ho, no? El que passa que jo vaig decidir-ho i jo vaig decidir-ho fer amb la meva cobla i amb tot plegat. També és veritat que va haver-hi alguns flabiolaires que em van deixar de parlar, però...
Ostres, fi... bé, el món mai es pot fer content a tothom
no,
el món
no,
musical.
Però en fi, ja està, això fa molts anys, això ja ho tenim bastant superat i, de fet, la veritat és que en l'actualitat, no sé si el 100%, però el 90% de les cobles en els concerts interpreten així.
I vosaltres, què en penseu?
Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat. Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.
Coplejant.
Amb Caral Pedemonte.
Bé, nosaltres tanquem l'edició amb les dones d'aigua, aquestes goges, i el que farem és escoltar de nou aquesta sardana, Les dones d'aigua, de Jordi Molina. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, a TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.
Thank you.